La quarta fira d'ocupació de l'Escala ofereix més de 80 propostes laborals. Una quinzena d'empreses de l'Escala i de pobles de l'entorn s'han trobat avui a la quarta fira d'ocupació i han proposat una vuitantena d'ofertes laborals amb la novetat de la presència del Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament. Esquerra demana que l'Ajuntament pagui el sobrecost de l'aigua de 2026, una manera de compensar el que es considera un servei deficient. És un tema que tracta la portaveu del grup de l'Escala Edna Estrems al programa La Casa de la Vila de Canal 10. El consistori presenta un nou cicle d'activitats per joves de més de 18 anys. Es tracta d'una iniciativa que s'emmarca dins del Pla Local de Joventut i que ofereix a aquest col·lectiu un programa trimestral en què es destaquen tres grans propostes de lleure per aquest any. La cuina de pescadors torna al Maram el 27 de febrer al 19 de juny amb sessions de cuina en directe a base de receptes tradicionals i producte local. Les trobades que es realitzen mensualment a càrrec de pescadors i persones vinculades a la mar tenen un preu de 22 euros. I més de 6 dècades del Rober de Càritas l'Escala per fomentar el reaprofitament del tèxtil. Només l'any passat van rebre 965 quilos de roba. L'equipament està obert al públic com a botiga de segona mà per tal de fomentar el reaprofitament, però també s'efectuen lliuraments socials en casos de vulnerabilitat. I el temps, dies de molta calma i humitat amb repetició de la jugada de boires i núvols baixos a primera hora i després els núvols que marxen cap a migdia i tarda amb moltes estones de sol. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 26 de febrer. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala, sempre al teu costat amb la millor música.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passant 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar. Una segona hora on parlarem de medi ambient amb el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo, i acabarem el programa d'avui anant fins a les costes del Garraf per fer referència a les espècies marines que no són exactament les que estan al fons del mar. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
És dijous i avui ens toca parlar de medi ambient, per això ja tenim aquí el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda, Joan Ramon.
Hola, Marina, bona tarda.
Avui ens vens a parlar d'una espècie en concret.
Bé, sí i no. Sí i no, perquè aprofitaré per parlar d'una espècie que aquests dies és notícia, una espècie d'insecte. I, de fet, el que vull parlar avui és un tema que ens resulta molt familiar a tots i a totes, que és el de les migracions. Però en aquest cas no parlarem de les migracions humanes, perquè és un tema que està ja molt subat. i a més no tocaria amb una secció de medi ambient. Parlarem de les migracions animals i concretament de les migracions dels insectes, d'alguns d'ells. Uh-huh. I, com deia, aprofitarem que aquests dies és notícia l'arribada massiva de llagostes africanes a les Illes Canàries, concretament a Lanzarote. No sé si han arribat a altres punts de les Canàries, però sí que a Lanzarote doncs, han arribat uns quants centenars, tampoc parlarien de milions. No és una plaga bíblica, també en parlarem d'això.
I... No és una plaga bíblica?
No, 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 perquè... clar, jo sempre ho dic, el concepte plaga té una connotació molt negativa, no? El concepte plaga sempre és una cosa que, històricament, doncs, ha fet mal als conreus, és molt complicat d'eliminar, etc. En aquest cas, el que ha arribat a les Canàries és la llagosta migradora africana. Parlarem de dos tipus de llagostes que migren. Una és l'africana. I el que han arribat a les Canàries són adults. És a dir, hi ha diverses opcions quan fan aquesta migració massiva. I una opció és que arribin juvenils, que és el que seria més preocupant, perquè els juvenils tenen més gana i, lògicament, les destrosses que poden fer els conreus...
A veure si ens menjaran en altres i tot.
Bueno, no ha passat mai. Carn no en mengen, verdura, tota la que vulguis, però carn, de moment, no, tot i que hi hagi mites i et puguin dir misses, aquestes llagostes mengen vegetals. Lògicament, menjaran vegetals amb un alt poder nutritiu, perquè és el que necessiten per poder finalitzar el seu cicle. Com deia, no han arribat juvenils, sinó que han arribat adults a l'illa de Lanzarote, que no són tan devastadors, que no són tan preocupants com si ho fessin juvenils. I a més, quan arriben adults, ja a l'última fase d'aquest cicle vital, doncs ja arriben cansats, no tenen tanta gana, l'únic que volen és reproduir-se i descansar. Per tant, no seria un problema i en cap cas no parlaríem de plaga.
No ens hem de preocupar, no ens menjaran, no, de moment?
No, de moment no. De fet, hi ha molts altres... Parlarem concretament d'insectes. Hi ha molts altres insectes que fan migracions. De fet, n'hi ha alguns que les fan realment espectaculars. Sobretot a l'hemisferi nord, que és el nostre àmbit de coneixement. A l'hemisferi sud també hi ha insectes que fan migracions. I hi ha altres animals, a part dels insectes, suposo que molts oients estaran familiaritzats amb les migracions d'ocells. I aquest tema és un tema molt especial, molt concret, que cal dominar. Jo no el domino, sempre ho he dit. A mi, temes d'ocells, lo justet. Jo sé que els estornells cada any a la tardor i a la primavera van d'anada i de tornada en direcció... A la tardor van en direcció sud i a la primavera en direcció nord. Però sobretot a la tardor, quan els notem més, sobretot a ciutats com Tarragona, on hi ha gent que els molesta, que facin xivarri i posen aquestes menes de... no sé com dir-ne, aquests avisos acústics, aquests
sorolls... Que són pitjor. Això sí que fa xivarri realment, eh? Cada cop que sonen, mare meva, són pitjor.
Jo sempre ho he dit, que val més la pena deixar-los estar tranquils, i a més que acostumen a posar-se en llocs que no estan enganxats als edificis. No sé, per exemple, aquí a prop tenim la plaça Imperial Tarraco, que és un lloc on no molesten, i a diferents glorietes, a diferents llocs on es poden ajuntar, doncs no representen una molèstia considerable. Jo recordo fa molts anys, quan dic molts fa molts, no sé si havies nascut, Marina, que on hi ha el Fòrum de la Colònia, antigament, hi havia una mena de... crec que eren xipresos, com una mena de bardissa, un mur verd, i just al darrere d'aquesta bardissa hi ha totes les vivendes que donen al carrer Gasòmetre. Bueno, totes, una part de vivendes que donen al carrer Gasòmetre. Doncs allí, cada tardor, s'ajuntaven milers i milers d'estornells i el xivarri era impressionant. Llavors, allí van prendre la mesura... que no n'hi havia d'altra. La mesura dràstica d'eliminar completament tota aquella bardissa, tot aquell tapís vegetal que estava molt a prop de les cases que donen al carrer l'Unió, perquè, lògicament, els veïns amb aquell xivarri no podien dormir. Bé, els estornells són un cas típic, no?, d'ocell migrador. Després amb els peixos també, hi ha peixos que fan migracions bastant espectaculars, fins i tot poden fer migracions en direcció vertical, com seria El cas d'alguns peixos depredadors, també alguns mamífers fan aquesta migració vertical, com els catxalots, per anar a buscar aliment a les fondàries marines. I la migració en horitzontal seria la que tots coneixem, com per exemple l'anguila, que n'hem parlat aquí més d'una vegada, com per exemple la tonyina vermella, la mediterrània, que ve de l'Atlàntic i entra precisament al mar Mediterrani per fer la posta, per completar el seu cicle vital. Però avui ens centrarem en els insectes, aprofitant aquesta notícia que comentàvem. Com a introducció, cada any hi ha milions i milions d'insectes que travessen continents sencers. Parlem de l'hemisferi nord, podríem parlar d'Europa, d'Àsia, d'Amèrica. En el cas d'Amèrica, també ho comentarem, hi ha algunes migracions d'insectes força espectaculars. I en el cas de Catalunya, potser tindríem migracions més modestes. No tenim, com a les Canàries, aquestes plagues de llagostes, tot i que a Catalunya hi ha un referent històric del segle XVII, crec que va ser l'any 1668, que hi va haver una arribada de llagostes africanes, si no m'equivoco, a Catalunya, que van devastar conreus, que va ser una ruïna, no?, per un sector de la pagesia catalana, i no només catalana, lògicament, també espanyola, europea, etc. Què ha passat des de llavors? Doncs que fa cosa de més d'un segle es van inventar els primers insecticides, que no són selectius, això sempre ho diem, i van servir per evitar que aquests núvols gegantins de milions i milions de llagostes africanes puguin arribar al territori europeu. Llavors, el que es fa actualment, podríem estar-hi d'acord o no, jo no hi estic massa d'acord, el que es fa és fumigar tots aquests punts de concentració de llagostes africanes als països del nord d'Àfrica, les zones àrides del nord d'Àfrica, que és on fan aquesta acumulació, aquesta concentració tan espectacular d'individus, i aixequen el vol, llavors en forma de núvol, tots a una, doncs es van desplaçant cap a altres territoris, sovint ho fan a favor del vent, com és lògic, per poder arribar més lluny, i quan arriben a una zona que és més fèrtil, que té més verd, que té més menjar, doncs allí aterren i s'engreixen. Doncs aquest és el seu cicle. De fet, Catalunya és un territori de pas. És un territori de pas.
No ens volen.
Com dèiem, bueno, depèn de qui.
Em referia a les bèsties.
No, home, sí que n'hi ha que ens volen, eh? També n'hi ha que són sedentàries. Veus, aquest és una paraula molt interessant per tots els animals. Els que es queden aquí a passar l'hivern són els sedentaris. I els que migren a la tardor i tornen a la primavera són els migradors, com el seu nom indica. Un altre exemple d'ocellador, les oranetes. Les oranetes són un cas típic d'ocell migrador que ens arriba quan ja és la primavera ben entrada, quan ja fa una mica més de caloreta. Ara encara no en tenim a Catalunya, però no tardaran massa en arribar. Què més tenim? Veien espècies a nivell europeu que són molt interessants i que estan en declivi. Hi ha una que és la tórtora comuna, que no és la tórtora que veiem als carrers. La tórtora que veiem als carrers és la tórtora turca, és una altra espècie. La tórtora comuna és molt escassa, cada cop n'hi ha menys, perquè és una espècie cinegètica, és una espècie que es pot caçar. Llavors, hi ha hagut moltes temporades de caça en què s'ha massacrat aquesta espècie, perquè comencen a caçar-la a Alemanya, França, Espanya, Marroc, Argèlia, i anem baixant fins als països de centre Àfrica, i és aquesta migració que fa la tórtora comuna, des dels països nord-europeus fins als països centreafricans, que és on passa l'hivern. Bé, hi haurem molts exemples d'ocells, com dic, no parlarem d'ocells, sinó d'insectes, i a més els insectes de vegades migren sense que ens donem compte. Això és una cosa molt curiosa, perquè, òbviament, el seu tamany és petit, i a no ser que formin aquests núvols i que volin tots a una, doncs poden migrar per quantitats de milions i no ens donem compte que estan migrant. També en parlarem d'això. Bé, què entenem per migració? Tu què diries que és la migració marina?
Moure't d'un lloc on estàs cap a un altre.
Això seria una dispersió, no una migració.
A veure, doncs, defineix-me-la en termes exactes.
Donaré una definició que ve perfecta. Mira, la migració és un desplaçament estacional, vol dir que es dona, té lloc en un moment concret de l'any, orientat, vol dir que té una direcció que sempre és la mateixa, pot ser de nord a sud, de sud a nord, d'est a oest, d'oest a est, i repetit en el temps. Què vol dir? Que si tu avui te'n vas a Barcelona i al cap d'una setmana hi tornes a anar, això no és una migració, això és un desplaçament. Si aquesta migració la fan un grup molt important de persones al mateix temps, parlem de persones, tampoc seria una migració com a tal, com a fenomen natural, sinó que seria, doncs, això, un desplaçament massiu de persones, que pot ser per una guerra, pot ser per fam, pot ser per malalties, per mil coses. En el cas dels animals, no és un simple moviment que està generat perquè falti aliment o perquè hi ha alguna condició adversa, ni és una dispersió accidental que pugui causar el vent, per exemple. En el cas dels animals, per parlar de migració, s'han de donar alguns elements. Un d'ells és la direccionalitat. És això que dèiem, no? Doncs els ocells que comencen a sentir el fred, o els insectes que comencen a sentir el fred, van baixant de nord a sud. I això a l'hemisferi nord. Si anéssim a l'hemisferi sud, passaria just al contrari, que faria la migració de sud a nord. Segon element a tenir en compte per una migració, sincronització amb estacions concretes, doncs, lògicament, quan comença a fer fred, quan és? A la tardor. Doncs és a la tardor quan molts insectes fan aquestes migracions massives. La participació ha de ser molt nombrosa. No podem parlar de 10 exemplars, de 100, de 1.000. Com parlem de migració, ens referim normalment a milers, centenars de milers o fins i tot milions. I després hi ha un component genètic, que és el que regula aquest comportament i aquesta necessitat, que no els explica ningú com ho han de fer, ni per què ho han de fer, ni quan ho han de fer, sinó que simplement doncs, arriba un moment en què els insectes, de forma col·lectiva, de forma gregària, senten aquesta necessitat d'ajuntar-se i de fer aquesta migració col·lectiva. De fet, hi ha un aspecte que és molt interessant d'aquestes migracions, i és que en alguns casos és multigeneracional, és a dir, que no és una sola generació la que migra. Pot ser que migri un adult, que a la següent fase de migració la completi una oruga alimentant-se, i la tercera fase doncs, acabi sent un altre adult que no ha estat el primer en arribar, que segueix. Llavors, això vol dir que necessitem, en alguns casos, més d'una generació perquè puguin completar tot aquest recorregut migratori. Bé, quins mecanismes utilitzen els insectes per fer aquestes migracions? Això és un tema una mica controvertit, perquè fins ara la ciència apunta certes teories, però no hi ha una demostració clara, no hi ha un òrgan sensible en els animals. S'especula doncs, bueno, que hi ha alguns mecanismes, no? Un d'ells és la posició del sol i la compensació horària que fan, és a dir, amb menys hores de sol. Això també els hi passa a les plantes. Quan hi ha menys hores de sol, quan les hores de sol van minvant, és quan aquests animals senten la necessitat de marxar, perquè al mateix temps també senten el fred. Vull dir, l'efecte és directament proporcional. Menys sol, més fred. Després, la detecció de llum polaritzada. Això és una d'aquestes teories que comento que són controvertides. Què és la llum polaritzada? La llum polaritzada és una ona de rajos de llum que es mou amb un sol pla. Anava a dir en una sola direcció, però bueno, de fet és amb un sol pla. Per què? Perquè la llum, com a tal, doncs, es pot desplaçar en moltes direccions i en molts plans, però la polaritzada només en un. Llavors, pot ser que aquests insectes tinguin sensors que detecten aquesta llum polaritzada doncs, quan el llum a l'horitzó doncs, està més baixa. Després, la sensibilitat del camp magnètic terrestre. Això sempre hem sentit a parlar dels coloms missatgers, que saben tornar al lloc d'origen perquè s'orienten a través del camp magnètic terrestre. Però, com deia, doncs, no se sap exactament a través de quin òrgan o de quin mecanisme intern utilitzen aquest camp magnètic. Però sembla ser, per mi, de les teories, una de les més encertades. I després doncs, també hi ha, òbviament, l'aprofitament de corrents d'aire, l'aprofitament del vent. De fet, hi ha algunes espècies que tu quan sents a parlar d'aquests núvols, d'aquestes migracions massives, normalment ja t'imagines, no?, un núvol d'insectes que no deixa veure el sol. No és ben bé així, però sí que quan es concentren en quantitats astronòmiques, com poden ser milions o milers de milions, en alguns casos, sí que són visibles a simple vista des del nostre entorn, des de l'àmbit humà, no? Tot i que en alguns casos també poden pujar a molta alçada per a fer aquestes migracions. I, de fet, en alguns casos es detecten a través dels radars meteorològics. És una cosa molt curiosa, que són els radars que en comptes d'aigua doncs detecten aquests animals que també porten aigua dins del seu cos i que formen aquests núvols, que no són d'aigua, sinó de matèria viva. Bé, des del punt de vista ecològic, la migració té alguns avantatges. Connecta ecosistemes llunyans, el que dèiem, doncs, que alguns animals van d'Europa a Àfrica. Això permet, doncs, un cert transport de nutrients, permet una connectivitat a nivell genètic entre poblacions i també facilita la pol·linització a gran escala. Aquí, en el cas dels insectes, doncs no parlaríem de les llagostes com a pol·linitzadors, però sí que hi ha molts altres insectes que migren, algunes papallones, de fet ja en parlarem d'elles, i que faciliten aquesta pol·linització no només a Europa, també a Àfrica i també a altres continents. També fan de regulació d'altres insectes. Això ja seria un cas molt específic, no?, d'insectes que poden depredar altres insectes i que a més migren. El cas de les llagostes, podrien arribar a alimentar-se, en casos extrems, d'altres insectes, però no és el comportament habitual. El comportament habitual és que mengin, sobretot, verd, que mengin vegetals. Molt bé, anem a centrar-nos en aquestes llagostes. I hi ha dues espècies de llagostes que poden migrar. De fet, la que normalment trobem a Catalunya, i dic normalment perquè jo cada any en veig, que són aquestes llagostes que vas pel camp i tenen una mida considerable i les
són grossotes, eh?
Les veus al cel vol i bum, i es pateguen contra un arbre, contra un matoll.
És veritat.
I dius, ostres, què ha passat aquí, no? I quan t'acostes, veus efectivament que es tracta d'una llagosta. Aquestes són les que tenim a Catalunya. Es diuen llagostes migratòries i el nom científic és Locusta migratoria, com el seu nom. I aquestes fan migracions, però no són habitualment tan massives com l'altra llagosta de la que parlarem. Les que tenim a Catalunya poden realitzar moviments a nivell regional, que són interessants, vull dir, poden recórrer de punta a punta a Catalunya, i clar, no ens enterem. Ens enterem quan les veiem saltar al camp, no? Però no ens enterem de tot el recorregut que arriben a fer aquests insectes. I, de fet, no generen danys a l'agricultura que puguin ser destacables. I és molt rar trobar a Catalunya doncs, un cas d'afectació de conreus per una invasió de llagostes. L'altra llagosta, i aquesta sí que és la que fa una mica més de basarda, és l'anomenada llagosta africana o llagosta del desert. El nom científic és Schistocerca gregaria. Lo de gregaria, doncs, òbviament, és perquè li agrada la companyia i està en multitud, no? Llavors, fan unes migracions realment espectaculars, sobretot al continent africà, i de tant en tant, si els vents són favorables, ara mateix es dona la circumstància de que a les Canàries hi ha aquesta calima, aquest vent càlid d'origen africà, que és el que els hi ha portat aquestes llagostes, no en quantitats excessivament grans. Aquests eixams poden arribar a recórrer fins a 150 quilòmetres en un sol dia, sempre i quan doncs, tinguin el vent a favor. I, sobretot, això ho fan quan hi ha hagut episodis de pluja intensa. Recordaràs fa poques, més aviat poques setmanes.
Dos setmanes devia ser, aproximadament. Jo diria dues setmanes, tres setmanes a tot estirar.
Tres més aviat que Tunísia. Recordo que hi va haver inundacions importants. A Algèria també hi va haver inundacions importants. I al Marroc, amb algunes ciutats marroquines, també. De fet, aquest núvol de llagostes que ha arribat a les Canàries prové del Marroc i Mauritània, com és lògic, no? per proximitat. Llavors, hi ha altres factors ambientals que poden desencadenar aquesta transformació, perquè amb la llagosta africana passa una cosa molt curiosa, que tenen una fase, podríem dir, inofensiva, a la qual la llagosta, doncs, és com la llagosta catalana, com l'altra espècie que dèiem, no? Doncs que té uns hàbits més aviat sedentaris, que no està molt agrupada amb altres llagostes, va fent. Però arriba algun desencadenant, com aquest que dèiem, doncs, de pluges abundants, o de falta de menjar, o algun episodi certament extrem, que les fa transformar en la fase migratòria, la fase migradora. I és aquesta fase migratòria la que té la capacitat de concentrar una quantitat enorme d'exemplars i tots a una buscar una nova destinació per trobar menjar, per trobar algun lloc per reproduir-se i finalitzar el seu cicle vital. Aquesta comparació que fem entre les dues espècies de llagostes que podem trobar aquí a casa nostra és sobretot per entendre la diferència entre un fenomen que pot ser global, mediàtic, no? Doncs de les típiques llagostes africanes, que, com deies al principi, Marina, que ens menjaran a tots, no? Bé, aquesta és la imatge mediàtica.
És que a les set plagues d'Egipte no ens menjaven llagostes, o això m'ho estic inventant?
Hi va haver una plaga que va ser una plaga bíblica, que va ser la de les llagostes.
Veus?
Però justament el que feien és menjar-se els conreus, o sigui, la gent no...
Doncs no sé per què, jo pensava que ens menjaven en altres.
No estaven espantats perquè els poguessin atacar, sinó perquè els deixaven sense tot allò que havien conreuat durant l'any, no? que és la tragèdia per a famílies, sobretot famílies del món rural, a països que no estan desenvolupats i que no tenen altra manera de viure. Si els hi ve la plaga de llangostes i els hi menja el conreu, es queden sense menjar per ells, sense menjar per vendre, una ruïna absoluta, que és el que va passar aquí a Catalunya fa uns quants segles. Lògicament, ara no estem en aquesta tesitura a Catalunya. Bé, aquestes serien les dues espècies emblemàtiques, no?, que ens han servit per introduir les migracions, i parlarem d'algunes altres espècies d'insectes que també migren, que no són tan mediàtics ni tan espectaculars. De fet, abans de parlar de les de casa nostra, vull parlar de la papallona monarca, que segurament algun dels oients n'ha sentit anomenar o la coneix, que és una papallona americana, no està aquí a Catalunya, rara vegada a Catalunya, pot arribar-hi, però és poc habitual. És una papallona que fa una migració molt important, molt espectacular, i a més que és una papallona que té uns colors realment bonics, és un estucat de negre, de vermell, de taronja, i és la papallona monarca. Papallona monarca. El que fa aquesta papallona és migrar des del Canadà, un lloc on hi fa fred a l'hivern i, per tant,
bastant,
moririen totes si es quedessin allà. Doncs quan ja comencen a sentir el fred o quan ja el sol comença a baixar i a minvar el nombre d'hores, es desplacen a través dels Estats Units en direcció sud, i al final del seu viatge són uns boscos específics que hi ha a Mèxic. I en aquests boscos arriben a unes concentracions tan importants que arriben a tapissar completament els arbres. O sigui, en comptes de veure arbres amb fulles, són arbres completament farcits de papallones monarques. La quantitat és de milions i milions i milers de milions. És una quantitat que es fa complicat d'entendre. I com es poden posar totes d'acord i anar al mateix lloc de Mèxic a fer, doncs, aquesta parada hivernal. De fet, hivernen a Mèxic, fan aquesta parada, i llavors el viatge de tornada...
Déu-n'hi-do el viatge que fan, eh? Jo també vull ser una papallona d'aquestes i començar al Canadà, passar per Mèxic...
Bueno, si ets republicana, lo de monarca no t'escauria massa, però hi ha aquesta...
Jo em transformo. Com tal de viatjar així, jo puc ser-ho tot.
Tu el que vols és que et portin en jet privat, no?
No, en jet primer és igual, pot ser comunitari.
Bueno, el cas és que la papallona... No sé d'on li ve el nom, de monarca, potser, doncs... Perquè és una papallona molt, molt distingida, molt, molt elegant, no ho sé. El cas és que aquesta papallona doncs, arriba a Mèxic i allà hiberna. Llavors, a tornada, no la fa amb una generació, és allò que explicava al principi, no és la mateixa papallona la que torna al Canadà, sinó que és la papallona de Mèxic, la que puja una mica més amunt, o reprodueix a Mèxic, les oruguetes mengen a Mèxic, o pugen a Texas, i de Texas no són aquestes oruguetes, sinó que són ja la següent fase adulta de papallones, les que segueixen a través dels Estats Units, pel Canyon del Colorado i tots aquests llocs tan xulos, i arriben al cap de dues o tres generacions novament al Canadà. Bé, aquest seria un exemple també molt mediàtic, no? És el típic exemple que trobes als documentals en quant a insectes migradors. Parlem d'insectes migradors a Catalunya. Marina, quant de temps tenim?
Ens queden uns 12 minutets, aproximadament.
Molt bé, perfecte. Bé, parlarem de tres exemples. De fet, són tres papallones, dues papallones diurnes i una papallona nocturna. Les nocturnes, segurament ja saps, ho hem comentat algun cop, es diuen arnes. Quan parlem d'arnes, en general, ens referim a papallones nocturnes. Llavors, les dues diurnes ens les trobem sovint a la primavera, a l'estiu, fins i tot a la tardor. I a l'hivern ja és més complicat de veure-les. Llavors, clar, tu pots pensar, què els passa a l'hivern, aquestes papallones? Es moren, posen ous i es moren, o... Realment, què és el que passa aquí? Doncs bé, hi ha algunes d'elles que migren, o emigren, millor dit, a llocs més càlids. Una d'elles és la papallona dels cards, de los cardos, que és la Vanessa cardui, el cardui li ve d'aquesta planta. Són papallones que s'alimenten, bàsicament, de la fulla dels cards, les orugues, les larves, la papallona, s'alimenten de la fulla dels cards i d'altres plantes també, no són mono específiques dels cards, també poden menjar altres plantes. I és un dels grans exemples a nivell europeu, perquè connecta Europa amb Àfrica. De fet, està reportat, està citat, que la mateixa espècie també es troba a l'hemisferi sud. I el que et comentava abans, Marina, fan aquesta migració però a l'inversa. És a dir, a l'hemisferi nord d'Europa, la papallona dels cards, va de llocs més freds, que estan més al nord, a llocs més càlids, que estan més al sud. A l'hemisferi sud passa exactament el contrari. Va de llocs més freds, que estan al sud, cap a llocs més càlids, que estan al nord. I és la mateixa espècie. El que és curiós és això, que és la mateixa espècie. I sembla ser que la barrera natural... no passa mai de l'Equador, ni en direcció nord, ni en direcció sud.
Aquesta ja no m'interessa de tant.
I és com una, no sé, és una anècdota, una anomalia dins dels insectes, perquè em diràs tu que... Home, el desert del Sàhara, la veritat, per una papallona pot imposar bastant, no? Una papallona que surti de Cádiz, arribi a Casablanca i després digui, ostres, i ara cap on vaig, no? Per travessar el desert del Sàhara. Però hi ha altres llocs de pas... que sí que podrien aprofitar, per exemple, la vall del Nil, sense anar més lluny, no? Sí que podrien aprofitar alguns corredors dins del continent africà. Però no es dona aquesta circumstància i, per tant, no arriben a l'Equador. I en direcció contrària, hi hauria el desert del Kalahari, per exemple, i no sé si hi ha alguna altra barrera física important. Pot ser que quan arribin a zones subtropicals o tropicals, hi hagi més depredació i, per tant, això sigui una barrera natural pel sol fet de que si pugen més o baixen més a prop de l'Equador, doncs les cacen els seus depredadors naturals. L'altre exemple de papallona que tenim a casa nostra i que és relativament habitual de veure quan vas a llocs oberts, sobretot on hi ha molta flor, on hi ha molta planta verda, és la papallona blanca de la col. Aquesta papallona es diu Pieris brassicae. Brassicae li ve de la família de la col, no només la col, hi ha moltes altres espècies vegetals que pertanyen a aquesta família. I, com hem dit abans també amb l'altra papallona diurna, aquesta no s'alimenta només de col, pot menjar altres plantes d'aquesta família o de famílies que no són les brassicaes. Aquesta és habitual, com deien, en horts, en zones agrícoles, i es pot percebre com una espècie local, perquè, lògicament, només la veiem quan fa caloreta, a l'hivern no la veiem, i és allò que dèiem, no? Doncs, bueno, potser se'n va cap al sud, o... però no penseu realment que pugui fer un viatge transcontinental. Doncs sí, el fa. I aquesta és la forma que té de sobreviure als hiverns, entre cometes, rigorosos de la península ibèrica. De fet, Catalunya forma part d'un corredor migratori a nivell europeu. És allò que dèiem, que és zona de pas, no perquè la gent no s'hi vulgui quedar, sinó perquè és un lloc que fa de creuament de camins per la seva situació. Doncs, lògicament, després dels Pirineus, doncs tenim Catalunya i hi ha molts animals, insectes, ocells, que travessen els Pirineus i passen per Catalunya. De fet, en sentit contrari, tindríem, parlant d'ocells, no em vull entretenir amb el tema d'ocells, perquè no el domino, però m'ha vingut ara al cap el cas dels flamencs que tenim al Delta de l'Ebre, que tant en tant pugen una mica més amunt. Es poden trobar al Delta del Llobregat, Aiguamolls de l'Empordà, ja és una mica més difícil de veure'ls. Però també a la Camarga, també fan cap allà. Aquests fan just el contrari, aquests aprofiten la bondat, diguem, de temperatures que tenim aquí a la Mediterrània per fer aquesta migració del sud cap al nord. Lògicament no arriben molt més amunt de França els flamencs, perquè els agrada llocs càlids i, a més, amb unes condicions determinades perquè puguin trobar l'aliment. Bé, parlaríem d'un tercer exemple. En aquest cas seria una arna, una papallona nocturna, que jo la vaig descobrir a Tarragona, ciutat, o sigui, visquent a Tarragona. Això no recordo quin any era, però sí recordo clarament que era un estiu, era ple mes d'agost.
Devia estar a punt de fondre's la pobra bèstia.
Saps aquells agost, mesos d'agost típics de Tarragona que
a la nit, increïble.
Que a la nit no pots dormir, no pots sortir al carrer, no pots obrir la finestra perquè fa més calor fora que dins? Doncs era una d'aquelles nits i jo tenia el menjador obert i, pum, veig que entra una cosa grossa del carrer. Miro i dic, ostres, això és una arna. I semblava una mica l'arna de la calavera, però no era l'arna de la calavera. Saps quina arna vull dir, no? La del silenci de los corderos, la famosa arna que té com una calavera al dors. De fet, és de la mateixa família. Aquesta família d'arnes es diuen esfíngids. I aquesta papallona que comento és la papallona de les corretjoles. La corretjola és una planta nostra, mediterrània, molt típica, en castellà correguela, i aquesta planta és comuna, és allargada i fa com unes campanetes. És molt fàcil identificar la corretjola. I aquesta papallona, l'oruga de la papallona, s'alimenta d'aquesta corretjola. Entre d'altres plantes, però també ve a ser la font d'alimentació bàsica, la corretjola. Llavors, el nom científic d'aquesta arna és Agrius convolvuli. Convolvuli ve de les flors de la campaneta de la planta que es menja. Família convolvulàcies. Aquí tot està relacionat amb els noms. Només que te n'aprenguis un, ja pots anar saltant de vegetals a animals. Doncs aquesta papallona migradora el que fa és, els mesos de més calor, quan no s'aguanta la calor, fan migracions cap al nord, és a dir, cap a centre Europa. I pel camí doncs, van deixant allò que dèiem, doncs, oruguetes, ous, lògicament, abans de l'orugueta, fan les seves postes i tenen doncs, aquesta manera. Segurament aquesta no la tinc verificada, si fan una o més d'una generació, però és molt probable que faci més d'una generació. I jo crec que amb això ja hauríem explicat què seria aquest fenomen migratori a nivell animal. Avui he parlat d'insectes. És possible que un altre dia podem extrapolar-ho, jo diria que peixos. És que ocells preferiria convidar algú que n'entengui més que jo, lògicament.
Doncs ja convidaràs algú i ja saps que nosaltres aquí, portes obertes sempre.
Estic pensant.
Qui podries convidar?
Sí, perquè conec un parell de bons ornitòlegs que... El problema sempre és la disponibilitat, és a dir, que puguin venir o entrar per telèfon, però bé, ho intentaríem. I sí que jo podria intentar, doncs, fer el que hem fet avui, però amb peixos, un monogràfic de peixos migratoris, de migracions de peixos. No parlarem de l'anguila, perquè ja n'hem parlat en altres ocasions, però sí que podríem parlar de les tonyines, per exemple, que és un altre cas molt interessant.
Home, les tonyines, déu-n'hi-do, també.
A nivell de regulació, a nivell de pesca, a nivell de quotes de pesca, a nivell de comerç de la carn de tonyina vermella, que és molt apreciada al Japó. I és aquest enfoc, no? De veure que aquests animals, quan migren, és perquè tenen una necessitat biològica de fer-ho, perquè dins del seu ADN estan programats per migrar. I si l'ésser humà impedeix aquesta migració, igual que passa amb les anguiles, no? Quan les angules remunten al riu Ebre i se'ls hi posa les trampes per capturar les angules, doncs tots aquests milers o fins i tot milions d'angules que no arriben a fer-se grosses, doncs són milers i milions de descendència que no poden regenerar l'estoc d'aquesta espècie, i per tant, doncs, mica en mica es van reduint els seus efectius. Això amb la tonyina vermella va ser tot un drama, i fins que no es van donar compte els propis pescadors, parlo de sistemes com la pesca en almadrava, que és especialment cruenta i mortífera per la tonyina, fins que els propis pescadors no van veure que s'estaven carregant tota la població adulta de tonyina mediterrània, no van entendre que s'havia de posar una veda, que s'havia de parar la pesca de la tonyina. Perquè si no deixem que facin aquesta migració, que vagin als punts del Mediterrani on troben l'ambient ideal per reproduir-se, estem tallant completament el cicle vital de l'espècie, i si tallem el cicle vital, doncs lògicament cada cop en quedaran menys i menys. No sé si tens algun dubte, Marina, alguna qüestió.
No, que déu-n'hi-do, que aquests insectes són en la seva majoria bastant petits tots, i déu-n'hi-do la de quilòmetres i quilòmetres que poden arribar a fer, i no ho sembla, perquè són molt petits, són espècies que deuen medir, com a molt les més grans, una llagosta, que deu medir?
Bueno, el que dèiem, uns 6 centímetres, com a molt. Les crec que són les femelles que arriben als 6 centímetres, i els mascles en poden fer 3, 4. Sí, realment és la part més espectacular, no? De fet, jo crec que el planeta Terra ha estat i segueix sent dominat pels insectes. O sigui, és... En quant a biomassa...
Ens dominaran.
No, ens estan dominant des de fa milions. Que passa és que l'espècie humana és molt soberbia i ens creiem estar en l'àpex de l'evolució. Però realment els insectes han demostrat que sense evolucionar tenen la capacitat enorme de sobreviure, d'adaptar-se i de resistir ja no canvis climàtics, sinó canvis geològics i canvis que han suposat, doncs, extermini d'altres grups d'animals, com podria ser els dinosaures, no? Dius tu, com és possible que morissin tots els dinosaures i, en canvi, seguim tenint insectes que pràcticament no han variat en milions d'anys? Les libèl·lules. Les libèl·lules de fa 20 milions d'anys, de fa 30 milions d'anys, eren exactament iguals que les libèl·lules que tenim actualment, no? Òbviament, les espècies sí que varien, perquè en milions d'anys es produeix una deriva genètica, amb la qual l'espècie com a tal no és ben bé la mateixa, però sí que el grup animal ha mantingut les característiques. De fet, els crancs, per exemple, els crancs marítims, també és una altra espècie que ha mantingut. Mira, ara m'ha vingut al cap...
Ho hem d'anar... Vinga, un segon.
Una última frase. M'ha vingut al cap la migració, que també és molt espectacular, dels crancs de la illa de Pasqua.
Doncs això ja en parlarem més endavant. Moltes gràcies. Una setmana més, Joan Ramon Mendo, per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Continuem parlant d'espècies, però ara de les aus, que formen part vital de l'ecosistema marí, i amb el canvi de temps s'intensifica la seva presència a les platges. Per això avui ens apropem al Garraf, més concretament a Sitges, perquè la Carla ens porta la darrera activitat del SEM, que hi té molt a veure amb tot això. Carla.
Com ja sabreu, des d'aquí al Garraf ens encanta seguir l'actualitat del Centre d'Estudis del Mar com a bon referent de l'educació i la participació ambiental marina. Fa poc vam parlar amb en Pau, el seu director, i des d'aleshores intentem fer una mica de seguiment de les activitats que hi fan. I precisament aquest dissabte n'arriba una de molt interessant, un matí d'observació d'aus marines a la platja de Sitges. Tot i organitzar-la al SEM, com en altres activitats, la dinamització corre a càrrec d'una altra organització referent aquí a la zona, com és Biodiversitat Sitges. I avui ens acompanya un dels seus membres, en Jesús Coines, per aprofundir una mica en tota aquesta història. Molt bona tarda, Jesús. Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Bé, aquesta conversa ve motivada, com dèiem, per l'activitat que fareu aquest dissabte juntament amb el Centre d'Estudis del Mar. Així que abans de res, m'agradaria o et demanaria que ens expliquessis en què consisteix una jornada d'observació d'aus.
Bueno, doncs és això, bàsicament, aprendre a observar tot aquest món ornitològic que ens envolta i que a vegades passa desapercebut. Amb les diferents eines de l'observació d'aquestes aus. Clar, particularment, en aquest cas, ens centrem en les aus marines. I això doncs, és una família també molt particular, que les trobem en el litoral i que davant d'aquí, de les platges de Sitges, també de Vilanova i d'altres municipis del Garraf, doncs, tenim la sort de tenir una presència d'espècies molt, molt important.
I quines espècies s'hi podran veure o s'hi podran deixar veure més aviat en aquesta jornada? Perquè no tot depèn del que un vulgui, no? Sinó del que un es trobi.
Clar. Una dels apunts també important, no? És l'època de l'any en la que ens trobem, no? I durant els mesos d'hivern doncs tenim la presència d'aquesta família, no? D'aquestes aus marines que doncs, arriben de zones de més latituds del nord i bueno, ja sabeu que les gavines doncs, són les grans protagonistes, però hi ha una diversitat d'espècies àmplia, val? Des de la gavina vulgar fins al gavià argentat, que són potser les aus, els ocells marins més reconeguts perquè són les que s'apropen més a zones urbanes, com a ciutats i pobles del litoral, però després passant també per altres espècies com a la gavina corsa o la gavina capnegra, que són les que també emblemes de protecció i conservació d'aquest gran espai marí costat del Garraf que tenim davant d'aquí, d'aquests municipis del Garraf, i després passant també per xatracs, espècies de cors marins. Ara aquests dies tenim la presència de les dues espècies, o sigui, del cor marí gros i del cor marí emplomallat, i totes aquestes espècies que et comento doncs, estan en la zona propera a la façana litoral. Però després també, a més profunditat, trobem espècies característiques i particulars com el mascarell, que també podem observar a través dels telescopis terrestres, i també les baldrigues, que aquests dies també se'n veien. No? O sigui, bueno, tot un ventall d'espècies que fa molt atractiu aquesta observació.
Uh-huh. I vosaltres quan sortiu a fer alguna activitat d'aquesta o quan sortiu a nivell de vosaltres d'organització, us marqueu algun objectiu d'albirament? Dius, aviam si avui surto i veig tal espècie, tal ocell.
Sí, això ja és més en aquestes activitats, no, dinamitzades i que ve doncs, la ciutadania de cap de setmana, potser no és tant allò d'anar a buscar l'espècie més esquerpa o més particular, sinó és una observació més fàcil, no? Perquè al final estem dinamitzant un grup que moltes persones no han agafat uns prismàtics o no saben. Al final l'observació també és una pràctica, no? I té la seva complexitat. Però és veritat que quan ja doncs, estem més la gent de l'entitat i les persones més friquis de l'ornitologia, doncs sí que a vegades intentem buscar, ostres, que hi ha un gavot o un fleret, que són ocells també que estan a alta mar durant aquests mesos d'hivern i que es poden veure, eh? I llavors anem a buscar aquella espècie en particular. Una de les coses també que és molt atractiu també és l'utilització, i que durant el dissabte ho explicarem, és els programes de ciència ciutadana. I aquests programes, com per exemple el Minca o l'Ornito, doncs també et donen pistes perquè altres observadors i observadores han fet anotacions i indiquen doncs, que allà s'ha vist aquesta espècie, no? Llavors, clar, això també t'ajuda doncs, a veure a la recerca o en quina zona la podem trobar, no? Això fa uns dies, ja unes setmanes, que portem també la presència de tres becs de serra mitjà, que és una espècie també del nord d'Europa, i que és també, doncs, bueno, bastant... No és una raresa, però, bueno, és molt regular durant els mesos d'hivern, però que a Catalunya, per exemple, doncs, cada any, en diferents zones com el Delta de l'Ebre, doncs hi ha poques observacions, no? I aquí a Sitges, davant de Vilanova, Sitges, i fins al Delta de Llobregat es veien aquest trio d'arecs de serra, que és com un ànec, però és litoral i marí, i que ha portat molta gent a cap a Sitges, no? a observar aquests tres exemplars d'aquesta espècie tan emblemàtica, no? al centre i nord d'Europa.
Per tant, hi ha afició a Sitges per fer aquesta observació d'aus?
Sí, hi ha afició, perquè després també estem en un entorn que és un privilegi. O sigui, el municipi de Sitges està rodejat doncs, d'ambients naturals, no? O sigui, per una banda, el gran parc del Garraf, el Malmassís, després també els colls que fan de pantalla, no?, entre els municipis de Vilanova, la Geltrú, Sant Pere, que té una platgeta i Sitges, i després també, com no, l'espai marí, Costa del Garraf, que és tot la façana litoral i marina. O sigui, estem rodejats d'un entorn, no?, i d'un paisatge important que afavoreix que hi hagi aquesta presència i a la part, doncs, aquestes observacions que atrauen als aficionats a l'ornitologia. Sí.
I aquesta, ara que parlaves de zones d'aquí, de diverses zones d'aquí del Garraf, la d'aquesta activitat, on se centra concretament, en quins espais?
Mira, començarem de bon matí des del CEM, des del Centre d'Estudis del Mar, val? Perquè bueno, davant de l'equipament que està tocada a la platja, ja podrem veure, és molt probable que puguem veure les aus marines, que estan aturades entre les infraestructures d'aquestes de contenció de la sorra, com els espigons i les illetes, i després anirem cap a un altre espai natural protegit, que és la desembocadura de la Riera de Ribes. Farem un petit itinerari que deuen ser uns 200 metres, i allà anirem aprofundint i explicant doncs, les característiques dels ocells que puguem observar.
Uh-huh. I és una activitat també per totes les edats, no? Això també em sembla que és destacar-ho, que no només és per adults o per infants, sinó que és una activitat per totes les edats, per famílies, per persones que vulguin anar soles, amb amics, amb parelles, sí, sí. Amb el que sigui.
Sí, obrim, i a part tenim èxit en moltes de les sortides, obrim perquè al final, doncs, dels més petits que ja comencen, no, a tenir aquesta inquietud d'observar, de fer aquest breu itinerari, no? Els més petits que poden jugar fins i tot amb els elements o veure-les en directe, no?, les aus, fins a les persones doncs, més adultes que també es poden aprofundir en detalls o que també gaudeixen de l'activitat. Alguns cops hem vist fins i tot de bon matí la presència de cetacis, o sigui, clar, amb els telescopis terrestres, doncs també hi ha una espècie, sobretot el dofí molar, que s'apropa a la costa i l'hem vist un parell de cops. O sigui, que també tenim a vegades la sorpresa, no?, que això és molt guai de veure algun grupet de dofins.
Colin, ja pots dir-ho si és guai. Sí, un 2x1 bastant llaminer. Mhm. Sí, sí. Doncs, Jesús, res, em sembla que només ens quedaria recordar que les inscripcions estan obertes fins quan?
Està encara en el dijous a la tarda.
es tanquen, sí, aquest dijous a la tarda, i és gratuïta, que això no ho hem dit, que això també és molt, 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 molt important, i em sembla a mi que ja una miqueta ja ho hem pogut explicar tot. Us desitjo molt èxit amb l'activitat i et dono un...
Moltes gràcies.
T'agraeixo moltíssim que hagis pogut venir a estar aquí amb nosaltres per explicar-ho.
A vosaltres. Ens veiem dissabte.
Doncs això, ens veiem dissabte a les 10 a la porta, a les portes del CEM, per anar a fer aquesta observació d'aus, i potser d'algun cetaci que ens trobem a primera hora.
A veure.
Molt bé, Jesús, doncs moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Adéu.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el mort. La vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 26 de febrer del 2026. Nosaltres ho hem de deixar, però tornarem demà a partir de les 4 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vaig enllà. De jo avui només vaig enllà total. De tendi alegries que no tendi part. Vaig enllà. La vida és només petjanja integral. De no s'activotin els músics de jazz. Petjanja per tu, petjanja per tots. Metjaig en s'altura de gets estalons. Hi ha dies de sí, hi ha segles de no. Es metge dels ossos és un impostor. Petjanja. Jo avui només faig enda total. Del món sigui sempre dels aficionats. Faig enda. Sa vida és només faig enda integral. Per naltros molons i pels altres de fam. Problemes a mil i cap solució. Matat en sa lluna i batut. Sí, hi ha crisis de no. Aquesta hipoteca no és una tensió. Jo
estatal. S'emoci lliure entre socis infants.
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ a la Fandor de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies.